tenim nova sessió de coaching amb xancletes amb la nostra coach de referència, l'estimada Glòria Forns. Bon dia, què tal?
Bon dia, Sílvia, com estàs?
Disfrutant de l'estiu amb tu, dilluns a dilluns, aprenent a conèixer-nos millor i a millorar una miqueta, a introduir petits canvis que són poderosos i ens ajuden molt en el dia a dia.
I tant, la paraula és millorar, m'agrada.
Sí. Avui, Glòria, ens vols parlar de la psicologia positiva.
Mm-hmm.
Què vol dir això?
Interessant, la psicologia positiva. Mira, quan alguna vegada deixo anar aquest context de la psicologia positiva en els meus entorns personals, diguem, el primer que em pregunten és, ah, és que hem de ser feliços. Això vol dir que hem de ser feliços, no? I responc no. La psicologia positiva no és certament que hem de ser feliços, sinó que podem ser feliços. És la possibilitat i aquesta branca de la psicologia el que ha fet és treballar des del mètode científic i pràctic i ens permet estar centrats tant en les fortaleses com en les debilitats. És a dir, no abandonem el que nosaltres tenim, diguem, entre cometes, de bo, com el que tenim, entre cometes, de dolent. Perquè ni les fortaleses són sempre superbones, ni les debilitats són superdolentes. Però sí que, veient-ho d'aquesta manera, no perdem el focus en cap de les dues, perquè el que pretenem és construir una millor vida i tenir més benestar.
Sempre és una opció, és l'opció que nosaltres prenem, eh? No hi ha obligació, com recalcaves.
Correcte. Mira, últimament hi ha hagut un corrent de que en denomina happyologia, de happy, de ser feliç,
sí,
o pensament positiu. És a dir, tu, si no ets feliç, és perquè no vols. I aquest concepte de felicitat, en programes posteriors veurem que les emocions, lluny de ser controlables, són quelcom que ens succeeix. I, per tant, podem ser feliços? Sí. Ara, hem de ser-ho tot el temps, cada dia, totes les hores, no hem de ser feliços. I en canvi sí que hi ha aquest corrent de happyòlegs que d'alguna manera et diuen, ostres, és que si no ets feliç és que tens un problema, eh? És que hi ha un problema en tu.
I la culpa és teva.
Correcte. I això encara ens enfonsa més.
Clar.
Lluny d'ajudar-nos a buscar aquesta felicitat d'una manera proactiva i generar-nos benestar, sinó que ens genera com una pressió, no? Ens llevem un dia i sentim que no estem bé, diem, ai, mare meva, doncs ja no estic bé. I ja comencem a generar de l'emoció, passem a un sentiment de tristesa, diguem, allargada, que després aquest sentiment acaba sent un estat d'ànim, que ens pot generar una depressió. Lluny d'això, el pensament positiu hauria de tenir aquest component que aporta la psicologia positiva, que ens porta a la pràctica. És a dir, avui no ets feliç? Tranquil. Anem a veure com generar hàbits perquè la felicitat incrementi en tu dia a dia.
I entendre que tampoc es pot ser feliç els 7 dies de la setmana, 24 hores, no? Això és una constatació.
Correcte.
Hem de conviure amb això.
Correcte. De fet, per exemple, sentir tristesa ens genera que quan tenim felicitat la vivim molt més plenament. Això es veu molt en l'exemple de la pel·lícula aquesta In and Out, que està traduïda amb Al revés.
Sí, de Pixar.
Exacte, la dels dibuixets amb les emocions dins el cap de la protagonista, on es veu que la tristesa és més que necessària. Perquè sense la tristesa no és possible viure la felicitat d'una manera plena. Llavors, anant a aquest model de psicologia positiva, el que ens proposa és incrementar aquest focus en les fortaleses. Nosaltres, en aquesta cultura, no estem acostumats a focalitzar-nos en les fortaleses. De fet, mira, un exemple molt clar. Si pensem en el sistema educacional, a l'escola, tant tu com jo no sé en què eres bona tu o en què eres dolenta. Però, per exemple, algú que tingui problemes amb les matemàtiques, què li passarà? Que els seus pares és molt probable que el posin a fer repàs de
matemàtiques.
Correcte.
Un clàssic, sí, sí.
Un clàssic. Però algú s'haurà preguntat quin és el talent natural d'aquesta persona, d'aquest nen o nena? Segurament no. I, per tant, no ens focalitzem tant en les fortaleses de la persona, sinó en les seves debilitats. Li estem donant el missatge constant de tu ets dolent en això i, per tant, necessites ajuda. I aquesta persona dedicarà, no ho sé, 2 hores a la setmana a això, a enfocar-se al que no li surt bé. I potser aquesta persona és un mestre de la lingüística i està invertint el temps en matemàtiques quan podria estar a la biblioteca llegint, aprenent de clàssics i potser sent un futur escriptor d'èxit. Com ho veus?
Que malament que ho fem, no?
Bueno, malament tampoc. És un model educacional. Un exemple
però
clar
sí,
d'això.
Tendim a posar el focus en les mancances, en les debilitats.
Correcte. Fixa't, un exemple famós d'això és en Messi. En Messi segur que té moltes habilitats que inclús desconeixem, perquè no coneixem aquestes facetes de la seva vida, però sí que hem vist el seu talent natural. De ben petit, ell simplement jugava a futbol, i això és el que se li va reconèixer i se li va potenciar des de ben petit. Quan el van fitxar des del Barça, van veure això. Uau, aquest nen pot arribar a ser una estrella. Què hem fet? Potenciar-li constantment les coses que sap fer bé. En el futbol no posaràs un porter a provar de fer gols, perquè és que no té, és un contrasentit. És la seva debilitat el anar a xutar un gol. La seva fortalesa és parar-los. Per tant, anem a parar gols en la psicologia positiva.
Com ho fem?
A veure, mira, hi ha diferents models. En la psicologia positiva hi ha un model, un dels més famosos és el model de Martin Seligman, que va definir el 99, el model PERMA, que s'enfoca en la P de... Tot això és en anglès, evidentment.
Perquè... Tu ens vas traduint.
Sí. La P és positive emotions, les emocions positives. La E és d'engagement o compromís. La R, relationship, relacions. La M és el meaning o propòsit. I la A és accomplishment, que en català sí que traduïm amb una A, que és assoliments o èxits aconseguits. Llavors, aquest model PERMA ens permet focalitzar-nos en aquests diferents 5 àmbits per poder generar hàbits. Llavors, ho treballem sempre des de la llibertat. La persona ha d'escollir, decidir en quin àmbit vol treballar. De fet, es promou no treballar-los tots 5 a la vegada, sinó agafar-ne un o dos i generar hàbits que ens ajudin a centrar-nos en aquestes fortaleses, com deia abans, i a poder gestionar millor les debilitats o les sensacions desagradables. Perquè, d'alguna manera, com comentàvem, aquestes sensacions desagradables ens seguiran apareixent durant la vida i les hem d'aprendre a acceptar, simplement, sent conscients. Jo sempre parlo de consciència, ja ho saps. La consciència per mi és...
Vital.
És vital. És quelcom que en el dia a dia ens ajuda a moure'ns amb millor benestar, sens dubte.
Com ho treballem? Hi ha exercicis? Hi ha una manera per posar-ho en pràctica?
Sí. És cert que per treballar-ho de la millor manera, fer-ho personalment, és a dir, per exemple, en una sessió de coaching, pots veure què és el que a aquella persona li pot ajudar més, no? O inclús la persona mateixa, a través de les preguntes poderoses, la persona pot veure quin exercici li agradaria posar en pràctica per incrementar aquesta sensació de benestar i de positivisme, no? que es proposa en el model PERMA. Llavors, evidentment ens ho hem fet fàcil, com el mètode científic, hem agafat cada una de les paraules i es proposen diferents exercicis. Jo, si et sembla bé, avui donaré un exercici per cada una de les paraules.
Llavors, primera paraula.
Primera paraula. La P d'emocions positives. Què ens demanda això? Ens demanda incrementar aquestes emocions positives, que no vol dir substituir les negatives o apartar-les, sinó fer com una mena d'acceptació de les desagradables i dir, val, accepto que ara estic així, anem a veure com puc modular-ho cada vegada cap a una emoció més agradable, no? Llavors, com a emocions agradables o sensacions agradables, podem parlar de l'agraïment, la pau, la satisfacció d'aconseguir quelcom, el plaer, l'amor, sentir-nos inspirats o sentir esperança o inclús la curiositat, que és un tret, un valor que ens ajuda moltíssim a tenir aquesta sensació positiva. Val? Llavors, com podem, diguem, incrementar aquestes emocions positives? En una sessió de coaching, per exemple, es convida a fer una visualització. És a dir, amb diferents preguntes es demana a la persona que, tancant els ulls, se senti durant un minut en calma i comenci a visualitzar què li dona plaer. Una situació en què ha sentit realment plaer.
Això és de l'escola del ioga, no?
Per exemple, sí, sí, al final... les diferents...
Agafes d'aquí i d'allà.
Correcte, les diferents pràctiques o activitats van al mateix objectiu, a incrementar benestar. Vull dir, d'aquesta manera, sí, sí, les visualitzacions en mindfulness, en ioga, ens ajuden moltíssim a generar aquestes emocions positives. Sí, sí, és el seu objectiu. Llavors, això ho podem fer també a casa. Decidim agafar 5 minuts de pausa, de calma, i tancant els ulls, potser inclús posant-nos una música que ens generi relax o una sensació positiva, visualitzem. Val, jo... Quina ha estat l'última situació en la que he sentit pau, o en la que he sentit agraïment, o en la que he sentit plaer? I ens situem en aquell moment i en aquell temps i comencem a recordar per generar-nos aquesta emoció en el cos, perquè la ment és molt poderosa i és capaç de fer-nos reviure corporalment el que ja hem viscut. Per tant, situant-nos en aquesta visualització, podem incrementar la sensació corporal d'emoció positiva.
Tan fàcil com això.
Tan fàcil. Has vist? Ens prenem 5 minuts.
Sí, sí, sí. Quin poder que té, eh?
I tant.
Aquesta imatge.
Sí, sí. Llavors, mira, per la segona paraula, l'engagement o compromís. El compromís és quelcom que ens genera positivitat sí o sí. Són actes que ens enganxen amb una sensació de pertinença amb quelcom més gran que nosaltres, no? I aquest compromís ens ajuda a incrementar el benestar, altre cop, el nostre benestar emocional, però també a fluir. Quan tu estàs fent quelcom amb el que et sents compromès, el temps passa volant, ni te n'adones. I aquest fluir és el que volem buscar amb l'exercici que us vull proposar. Per exemple, podem seure un altre cop 5 minuts... Per això dic que potser no cal fer les 5 paraules cada dia, no? Però sí que, per exemple, el dilluns comencem amb la P, el dimarts amb la E, i així anem fent, no? En aquest cas, seure 5 minuts per preguntar-nos què és el que ens fa fluir, quin és el nostre propi flow. A mi m'encanta aquesta paraula, el flow, no? Que és ja una mica nostrada, que la gent ja entén. Què ens fa fluir? Llavors, hem de pensar, fer simplement un llistat en un full de quines són les activitats agradables. Què ens agrada fer? Per exemple, ens agrada passejar, ens agrada ballar, ens agrada parlar amb un amic o una amiga, ens agrada veure una sèrie concreta que ens aporta moltes emocions positives. Doncs aquestes activitats hem de planificar-les. La felicitat es planifica. Això no n'hi ha cap dubte.
No has d'estar allà esperant que caigui del cel, no?
No.
L'has de treballar.
No. Hem de ser actius. Això no hi ha cap dubte. En el coaching sempre parlem d'acció. I la psicologia positiva és pràctica, sens dubte. Pràctica diària. Llavors, per practicar la tercera de les lletres, no? La R de relacions. Relacions que, evidentment, volem que siguin positives.
Sempre.
No ens cal posar-nos en relacions tòxiques que no ens aportin, no. Anem a buscar relacions positives. És igual que siguin més o menys intenses. En el teu dia a dia, segur que quan vas a comprar el pa, quan t'acostes a una botiga on vas habitualment, per exemple, a la carnisseria o al supermercat, o en el camí de casa a la feina, sempre hi ha aquelles persones amb les que et creues que t'aporten quelcom. I ja veus tu quin tipus de relacions són. No són molt profundes, perquè igual aquelles persones ni les coneixes, només en saps el nom i si el saps. Però aquell bon dia, aquell somriure que et pot estar donant aquella persona, val el seu pes en or, bàsicament. Llavors, quin exercici podem fer? Aquest exercici que us proposo és dibuixar aquest cercle de relacions. Hi ha, per exemple, 3 cercles que podem dibuixar de forma concèntrica. El primer d'ells és les persones més properes, aquelles que tenim la família, els amics i això, el cercle més íntim, no? Després hi ha el segon cercle, que són les amistats no tan properes o els bons companys de feina, perquè a la feina també se'n fan d'amics, no? Potser no són tan íntims, però també n'hi ha d'amics.
I passes moltes hores.
I tant. I el tercer dels cercles són les persones conegudes, aquestes que comentava, que et creues pel carrer. Llavors, us convido a revisar en cada cercle quantes persones hi ha i veure com de plens estan. Aquí el que ens podem plantejar és treballar on podem incrementar o omplir més aquest cercle per generar encara més relacions positives. Com ho veus?
Ben fàcil.
És fàcil, també.
Sí, sí.
Els exercicis són fàcils. Com l'any passat, és tan fàcil com prendre's un mojito.
Anem per la següent lletra d'aquest model PERMA. És la M de meaning, que traduïes com propòsit.
Sí, propòsit o significat. Llavors, aquest propòsit ens porta a aquest sentiment de pertinença que abans també us mencionava en el compromís, no? És una mica relacionat. Aquest significat o propòsit veiem que es traça quan definim un objectiu, no? Volem arribar a aquell objectiu i quan hi arribem ens sentim molt satisfets, val? Fa uns programes parlàvem d'aquesta insatisfacció que sentien les persones de personalitat A. Si els proposem aquest exercici que us mencionaré ara, potser els ajudem a incrementar el seu propòsit i a incrementar també, diguem, la seva calma, no? I a baixar, modular la seva personalitat A. Aquesta M, doncs, us proposo que aquest sentit transcendental d'aconseguir objectius i sentir més satisfacció el treballeu amb un full en blanc. Què hi farem en aquest full en blanc? Comencem a respondre un parell de preguntes molt simples. Primera, quin és el meu paper aquí, en la meva vida? Què hi faig aquí, no? I la segona és, quin és el meu lloc al món, en general? Potser la primera vegada que respons això és una mica complexa, no?
Clar, són grans preguntes. Sí. Et pots quedar carretivat.
Sí. De fet, estem en el coaching amb xancletes, en ple estiu, moments en què potser trobem més relax, quan comencen les vacances o fem menys activitats extraescolars, no? I és bo que trobem un moment de relax per dir, potser comencem a pensar i després ja ho escrivim en un full en blanc, no? És a dir, què hi faig jo aquí? Què hi faig en el món? No? I comencem a pensar. I després, quan ja ho traduïm escrit, ja va fluint una mica més. Si aquestes mateixes preguntes ens les responem fins a 6 i 7 vegades, perquè en el coaching hem vist que aquestes preguntes, la mateixa pregunta, ens la fem fins a 6 i 7 vegades, cognitivament arribem a nivells molt profuns de consciència. De manera que arribes a això, a trobar el que estàs buscant, no? Llavors, fer aquesta pregunta, que repeteixo, quin és el meu paper aquí? O quin és el meu lloc al món? Fins a 6 o 7 vegades ens fa arribar a aquest propòsit que ens pot donar molta satisfacció quan ens fixem objectius respecte a aquest propòsit.
I un últim exercici per treballar els assoliments o èxits.
Sí,
com ho abordem?
Aquesta de final, doncs, implica establir aquests objectius que ja mencionava, no? És a dir, quan hem trobat el nostre propòsit, vinga, anem a proposar objectius. I això, quan els anem aconseguint, ens fa sentir que som competents, que som, d'alguna manera, exitosos, que som vàlids, som suficients. I això ens omple
d'autoestima. Això dona un bon rotllo i una felicitat, oi?
Home, ens fa pujar l'autoestima a uns nivells impensables. I això, evidentment, és benestar i psicologia positiva a tope, a tope. De fet, és que ens genera molta autonomia. I quan som persones autònomes encara som més felices, sens dubte. La llibertat ens dona felicitat.
I això ho fem negre sobre blanc, que a tu t'agraden les llistes?
A veure, també ens podem buscar aquests 5 minutets altre cop i escriure. Ja veus que escriure funciona, eh?
Sí,
funciona,
sí,
molt
és
bé.
Poderós.
Molt poderós. Però aquí, en aquest cas, el llistat que farem és preguntar-nos, en el nostre passat, en tota la nostra vida, anem a buscar, vinga, anem a la prehistòria, no? Anem a la llar d'infants. I a poc buscar quins èxits, assoliments, mèrits, coses bones, canvis vitals, totes aquestes paraules que ens fan trobar aquests objectius que ja hem aconseguit. Llavors, potser al principi serà difícil, costarà, no? Però, com et dic, si busques la llar d'infants, quin és el primer èxit que se t'ocorre que vas tenir a la llar d'infants? En el teu cas. Costa. Al principi
sí,
costa.
Em fas anar molt, molt enrere.
Mira, potser el primer dels objectius assolits clarament per absolutament tots els oients que ens estan escoltant és caminar. Mm-hmm. Fixa't tu, caminar, parlar, escriure, llegir, evidentment, aprendre matemàtiques, i així anem fent. I quan arribem, potser ja a l'edat de l'adolescència o quan som adults, comencem a veure objectius que són molt poderosos i que els hem aconseguit. Això també ens fa incrementar moltíssim l'autoestima. De manera que, practicant aquesta focalització en les fortaleses, ens permetrà entendre i acceptar les nostres debilitats.
Petits exercicis molt poderosos que podem implementar dia a dia, no cal tots de cop, per practicar i assolir aquesta psicologia positiva. Glòria, com sempre, molt didàctica i ho poses ben fàcil. Voler és poder. Gràcies, bona setmana.
Gràcies a tu, bona setmana.
Quina bona manera de començar el dilluns i la setmana, no? Reivindicant la felicitat, aquesta psicologia positiva, amb tips per aprendre, per cultivar aquesta felicitat interna de tots i totes. És la nostra coach, la Glòria Forns, amb la qual ens agrada molt començar la setmana cada dilluns a 9:45 i fins ara. De seguida arriben les notícies de les 10 i després d'una breu pausa us proposem anar obrint gana amb la Clara Soler i la Gemma Murai, que avui ens parlen del vinagre, però no un vinagre qualsevol, ecològic i artesà, de Sant Pere de Riudebitlles.
Penedès, gamma extra.